L'Hora del Pati, optativa de ràdio de les Escolàpies Figueres.
L'Hora del Pati, l'entrevista.
Sigueu benvinguts i benvingudes a l'Hora del Pati. Avui format entrevista.
Santi Coy és un periodista de l'Alt Empordà amb més de 40 anys de trajectòria, conegut pel seu treball al setmanari L'Empordà.
Va néixer l'any que els Beatles van publicar The Revolver, un dels discos més importants de la història de la música. I també l'any que es va emetre als Estats Units el primer episodi de la icònica sèrie de ciència-ficció Star Trek.
Ha cobert temes locals com política, cultura i esports i ha estat director de setmanari durant 22 anys. Ha participat en fòrums sobre els reptes de periodisme local i la situació de la comarca. Benvingut. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres avui.
Hola, gràcies. M'heu tocat la fibra. Serà el mateix any que ha sortit aquest disc del Beatles. Això em toca moltíssim perquè és el meu grup favorit. Us agraeixo molt aquesta trobada.
Nosaltres som en Marc Bartra, la Sara Ginjaume i l'Eric. Avui parlarem amb algú que coneix molt bé la realitat del nostre territori i que, amb la seva mirada, ens ajuda a entendre millor el que passa al nostre voltant. És un periodista que treballa de prop amb les històries i les veus que sovint no arriben als grans titulars, però que són al cor de la nostra comarca. Al llarg dels pròxims minuts abordarem temes de la seva feina, els reptes d'informar des del territori i la seva visió del periodisme de proximitat. Comencem, doncs, amb la primera de les nostres preguntes en profunditat. Per què vas escollir el periodisme i no un altre treball?
Bé, la meva vida professional no estava encaminada al periodisme. El meu pare tenia un taller de reparació de vehicles i els meus primers estudis, quan vaig sortir de l'institut, van estar dedicats al peritatge. El meu pare volia que fos perit i que treballés per aquí, però jo ja, quan anava a l'escola, això m'apassionava, el periodisme, fins al punt que, no ho digueu a ningú, en hores de classe arrencava una pàgina de la llibreta quadriculada, la doblava, em feia una portada amb titulars, dibuixava els meus companys i escrivia bestieses, o no, i allò ho compartíem amb la classe i era molt divertit. Jo crec que tenia el cuc a dins, perquè a casa meva el meu pare sempre comprava el diari del dia. En aquell moment, La Hoja del Lunes, que era el diari que sortia els dilluns, perquè la resta de mitjans no sortien aquell dia, i comprava el setmanari L'Empordà i també alguns diaris de Los Sitios en el seu moment, El Punt Diari quan va néixer. Per tant, el periodisme entrava a casa, tot i que no hi havia una tradició familiar en aquest sector.
Nosaltres estem fent l'últim curs de l'ESO i d'aquí poc haurem d'escollir si farem batxillerat o cicle formatiu. Alguns ja saben què fer i d'altres no. Aleshores, et volem preguntar, què vas fer tu quan vas arribar a la mateixa situació que nosaltres?
Batxillerat. El sistema era diferent, tot i que, vull dir-ho clar i alt, crec que les dues línies són bones, tant els cicles formatius com el batxillerat. No tothom ha de passar per la universitat. Malauradament, en aquests moments, a la nostra societat, si us hi fixeu, ens falten molt de professionals a moltes coses. I, per tant, els cicles formatius són més necessaris que mai. No diré que sobren farmacèutics, perquè no és així, però sí que falten lampistes, falten mecànics, falten conductors professionals, i a vegades, si parleu amb els vostres pares, amb les vostres mares, amb la família, us diran que la factura, quan hi ha un problema a casa, a vegades potser és més alta la del lampista que no pas el del professor que us dona classes de música, per exemple, no? I en canvi un ha passat per la universitat i l'altre no. Heu de triar el que vulgueu ser, no en funció dels títols, sinó de les vostres capacitats i dels vostres anhels i dels vostres desitjos, això és claríssim.
Has tingut dificultats per arribar on estàs actualment?
No n'he tingut, i si digués que n'he tingut seria mentida, al contrari, he tingut moltíssimes oportunitats. Vaig començar molt, molt jovenet, feu números un momentet, els que sou de matemàtiques, és a dir, de ciències de... Compteu, néixo el 66, El 83 començo ja a col·laborar amb l'Empordà, començo a fer petites cosetes d'esports. La gran majoria de periodistes, sobretot homes en aquell moment, tots hem començat en el món dels esports perquè senzillament era el més fàcil i era l'escola on et permetia desenvolupar millor el tema de cròniques i crítiques i coses d'aquestes. Però dificultats no he tingut cap. Sí que m'he trobat amb decisions importants al llarg de la meva vida. Com portava ja un temps treballant aquí, d'haver rebut ofertes per anar a treballar fora de Figueres, anar a treballar a Girona, cosa que sí que vaig fer en algun moment, anar a treballar a Barcelona, no em va agradar gens això, i ja marxar més lluny, és a dir, jo sempre he estat una persona d'aquí, de Figueres, de l'Empordà, i m'ha costat molt marxar d'aquí, i de fet tots els meus companys que van marxar, no sé per què, els caps de setmana, sempre tots són aquí.
En els 40 anys que portes fent periodisme, estem segurs que alguna cosa ha canviat, ja sigui la forma de fer, el consum del públic, etc. Quins aspectes notes que han canviat i per què us creus?
La banalitat. Abans, escriure en un diari, en un setmanari, era una cosa molt seriosa. Tot el que escrivies, quedava escrit, quedava imprès, i allò havia de ser veritat, no podies escriure mentides. I ara aixequeu el dit qualsevol de vosaltres que no estigueu veient coses en suposats mitjans de comunicació, en xarxes socials, i que pugueu assegurar al 100% que siguin veritat. Això ha canviat moltíssim. Les fake news existeixen des de temps immemorials, però abans un mitjà de comunicació seriós no es podia permetre el luxe, excepte un moment de l'any, que era per Sants Innocents. La resta de l'any totes les informacions que es publicaven havien de ser veraces, reals, i ja no dic objectives, perquè en periodisme l'objectivitat és molt relativa, perquè tothom té les seves creences religioses, polítiques, ambientals, i per tant, quan es parla que un mitjà és absolutament independent, això és fals. Tothom acaba abocant en la seva feina una mica la seva teologia. Un ambientalista que creu en el medi ambient, evidentment mai escriurà res molt a favor d'una gran petrolera o d'una gran empresa energètica. Per tant, aquest és una mica el meu pensament.
Ens podries destacar algun aspecte positiu del periodisme?
Buf, molts, molts, molts. Primer de tot, que ens ajuda a comunicar-nos entre nosaltres. Què vull dir amb això? El bon periodisme explica coses, i torno al que estava dient abans amb l'Eric, coses que ens agraden i coses que no ens agraden, amb les quals estem d'acord o amb les quals no, eh que sí? I això ens permet arribar a casa a l'hora de dinar o de sopar o anar a prendre alguna cosa amb els amics i discutir-ho, parlar-ne. Ei, has llegit això? T'han dit allò? És a dir, crea estat d'opinió, però al mateix temps ens forma, perquè ens ajuda a entendre més bé les coses. Aquests dies, amb tot el drama de València, segur que esteu aprenent moltes coses, moltíssimes. Primera, que davant d'un gran drama fa falta que la gent hi sigui. I la segona és que hi ha gent que parla moltíssim i no fa res. I la tercera, que hi ha molt d'influencers que estan influint sobre tots nosaltres i sobre vosaltres, que a l'hora de la veritat l'únic que han anat a fallar és a fer allò que en diuen el postureig, fer-se la foto, he estat allà, però que en realitat no han fet absolutament. Jo aplaudeixo molt iniciatives com la del cuiner José Andrés, que és mig empordanès, no sé si ho sabeu. Aquest senyor té una fama mundial i el primer que ha fet és anar allà i cuinar per la gent que està allà treballant i la gent necessitada. José Andrés, per cert, va ser un dels cuiners que va estar treballant al Bulli fa molts anys i sempre ho ha recordat com un moment d'aprenentatge vital de la seva vida, perquè estava estar treballant en un entorn de talent com el que esteu vosaltres ara exercint en aquests moments, encara que no us ho sembli.
Deixant a banda els positius, n'hi ha algun de negatiu?
Sí, sí, sí. N'hi ha un de molt negatiu. I és que la gent que vol fer periodisme no ha entès que és un dels oficis que no té horari. És a dir, els vostres professors tenen horari i no en tenen, perquè vosaltres no sou conscients de que no és que el tingueu en una hora concret, en Josep o qui sigui, perquè us dona unes lliçons del que sigui, de la matèria que sigui. S'emporten deures a casa, s'emporten treballs per revisar. En el cas del periodisme, i això és la primera cosa que heu d'entendre bé si us voleu dedicar en aquest món, no hi ha horaris. La riuada de que d'aquest de l'altre dia va ser a les 3 de la matinada. Val? Si has d'anar-hi, o truca algú, o ho saps d'alguna manera i has d'anar-hi, són les 3 de la matinada i no és fora del teu horari. El periodisme també s'està morint en alguns aspectes perquè s'està apostant massa per l'aspecte aquest, no diré funcionarial, però aquest aspecte de dir jo només treballo les hores que em toca. El periodisme ha de ser vocacional. Tu vas per carrer, surts aquí al carrer Parlada i t'adones, vosaltres no, però en Josep segur que em mirarà en cara de complicitat, que anys enrere l'Ajuntament de Figueres va fer un gran dispendi econòmic per arreglar aquest carrer, canviar tot el paviment, amb la pretesa voluntat de que això reactivés econòmicament el carrer i de que tots els comerços s'obrissin. I el carrer Parlada en aquest tram d'aquí està pitjor que mai.
De totes les persones que has entrevistat, n'hi ha algun que et fa especial il·lusió?
Uf, moltíssims. Te'n faries creus de la gent que ha passat per davant meu. Sempre he lamentat, no ho he pogut entrevistar mai, per edat no em tocava, a Salvador Dalí. Jo sóc un fan, tinc el trist honor d'haver estat l'autor de la primera foto de Dalí mort. Jo la matinada és a dir, Dalí mort el 23 de gener de 1989, i per raons d'aquelles, jo era el quasi becari de l'Empordà i el fotògraf del moment no li va venir de gust de matinada anar a fer la foto del cos de Dalí embalsamat, La Fundació Gala Dalí i els seus representants en aquell moment van decidir que l'Empordà i una televisió que hi havia aquí a Figueres, Televisió Figueres de l'època, la televisió local, fossin els primers mitjans que prenguessin imatges del cos de Dalí embalsamat a la Torre Galatea, i vaig tenir el trist honor de fer una fotografia que va donar la volta al món, perquè en la redacció de l'Empordà hi teníem circumstancialment el laboratori de l'agència EFE i de dues agències internacionals de fotografia, perquè ens havien demanat de poder s'instal·lar allà aquells dies. I la primera foto la vaig fer jo, vaig portar els carrets a revelar, i abans no entressin tota la resta de mitjans a fer foto, la foto que vaig fer en aquell moment va donar la volta. A mi m'hagués agradat molt entrevistar Dalí, tot i que l'havia vist de petit pel carrer, com molta altra gent de Figueres, però no podré dir mai que no ho vaig conèixer. A partir d'aquí he conegut gent interessantíssima. Aquesta setmana he estat fent una entrevista amb una figuerenca de la qual ens sentireu a parlar. L'Ariana Arbolí Pujol és una de les primeres empordaneses gironines, noia, que ha entrat a la Universitat d'Oxford, i això són paraules majors. El seu currículum és brutal, i recordo molt bé aquesta última entrevista que he fet, perquè em va impactar la serenitat i els coneixements, i d'una noia molt i molt jove, eh? No gaire, és una mica més gran que vosaltres, però no gaire més. No em quedo tan cap personatge en concret, a part del que t'he dit.
Hi ha algun tema d'actualitat a la comarca o a prop que creus que és especialment important que la gent conegui?
Mira, jo crec que és molt important que ens adonem d'una cosa que se'ns està tirant a sobre ara, quan des de la comarca de l'Empordà, i quan dic l'Empordà no em refereixo només a l'Alt Empordà, sinó que em refereixo a l'Alt i al Baix Empordà, l'Empordà d'Alt i el de Baix, que per mi són una mateixa cosa, quan la gent no entén que ens estem oposant al parc, ens estem oposant perquè és amb el punt de vista personal, aquesta proliferació de projectes eòlics, el del mar i els de les muntanyes, està molt bé, i l'Empordà ha d'acabar tenint parcs eòlics, n'ha d'acabar tenint. El que no pot ser és que les grans empreses decideixin que aquests parcs eòlics s'instal·lin en les millors parts del paisatge de l'Empordà, perquè, vulguem o no, el paisatge, el medi ambient, és l'actiu més important com a recurs econòmic que tenim a la comarca. Tenim el parc natural de les Illes Medes en Montgrí, que també afecta l'escala i, per tant, però afecta els dos Empordàs. Tenim el parc natural dels Aiguamolls, tenim el parc natural del Cap de Creus, tenim el paratge natural de l'Albera, que va en camí de ser parc natural, i tenim l'Alta Garrotxa, que va en camí de ser parc natural. Per tant, serem la comarca de Catalunya amb més parcs naturals d'aquí a poc temps. No pot ser que les grans administracions i les grans corporacions decideixin que aquesta joia de la corona paisatgística del món i del continent europeu, tant en biodiversitat marina com paisatgística interior, es pugui fer malbé per mega instal·lacions energètiques. Ara, també vaig a l'altre costat, no pot ser que no tinguem ni un sol molí generador d'energia eòlica a l'Alt Empordà en aquests moments, n'hem de tenir. Però en el seu moment tots els ajuntaments i el Consell Comarcal i les entitats ambientalistes es van posar d'acord que aquests molins es podien posar aprofitant el traçat de les infraestructures. És a dir, en la mitjana de l'autopista, entre uns carrils i altres allà al mig, pot anar-hi posant torres. Això no seria cap problema, perquè el paisatge ja el tenim. Fixeu-vos, tres grans cicatrius, la Nacional 2, la línia d'alta velocitat del tren i l'autopista. I amb això sí que jo crec que és un problema que tenim, que serà molt greu en el futur si és que s'acaba passant el que no ha de passar.
Hola, som l'Arnau, l'Estela i la Núria. Com bé saps, nosaltres formem part d'una escola i ens agradaria preguntar-te sobre la teva etapa escolar. Preparat?
Endavant.
Comencem amb la primera pregunta. A quina escola vas anar?
Vaig començar a l'escola de la Divina Providència del carrer Santa Llogaia, que quan jo era molt petit la van tirar a terra perquè el bisbat se la va vendre amb uns especuladors immobiliaris per fer edificis. I un dia, de la nit per l'altra, ens van portar petits de la maneta a l'escola Sant Pau, que aleshores eren los Colegios Nacionales, i quan vaig tornar a casa, ja dic molt petitet, tenia 6-7 anys, i vaig dir a la meva mare i al meu pare, he estrenat una escola, i allò va ser un gran escàndol. Si remeneu una mica la història de Figueres, veureu que aquell enderroc va tenir cua. Després dels Nacionals, sortosament, es va convertir en el Col·legi Sant Pau, però jo encara soc de l'etapa que el primer any encara recordo haver cantat el Cara al Sol en el passadís d'entrada.
Digues algun aspecte positiu i negatiu de la teva escola.
Inclusivitat, i jo crec que hi havia una consciència d'aprenentatge molt gran que ens van abocar els professors cap als alumnes.
Digue'ns algun, si recordes, especialment algun professor o professora.
Ostres, en tinc molts. Recordo-te l'Eduard de Batlle, recordo un tal Ponsatí que no recordo el nom propi, em sap molt de greu, però les primeres paraules en català que vaig aprendre a escriure de manera amagada perquè no formava part del currículum escolar del Sant Pau, va ser gràcies al senyor Ponsatí, i bueno, en Ramon Prujà també el recordo amb molta estima, el pare Canyades també el recordo amb molta estima, és a dir, gent que en el seu moment ens van saber transmetre valors i coneixement.
El que més de tots?
No m'atreveixo a dir cap per sobre de tots.
Et consideraves bon alumne?
No.
Per què?
De jovenet era mogudet i cap a la part final era dels de la fila de darrere. No fila de darrere per dolent, sinó que m'agradava estar igual que els autocars. A veure, quan aneu amb autocar, qui s'asseu a les files de darrere? Jo era d'aquests. Que m'heu entès?
Sí.
Molt bé.
De l'1 al 10, quina nota et posaries, llavors?
Mal estudiant, un 6,5. Un aprovat justet, cap a notable, però no hi ha arribat.
Tens contacte amb algun dels teus excompanys?
Totalment. Mira, encara ahir, amb els del Sant Pau concretament, i després si voleu saltarem a l'institut, encara ahir amb un grup que tenim estàvem parlant d'anar a fer un sopar i tot això. Sí, l'escola d'aquella època generava complicitats que han durat tota la vida i de fet professionalment també això m'ha servit moltíssim, perquè a la meva edat, els meus companys d'estudi, avui qui més qui menys ocupa llocs o està en llocs que em serveixen de contacte. A vegades en la meva redacció la gent jove no entén com començar de contactar amb algú i ho tinc molt ràpid i és senzillament per un coneixement d'escola.
Molt bé, doncs fins aquí la secció de La teva escola.
Hola Santi,
hola.
Som l'Arnau, la Clara i jo, en Pau, i en aquesta secció et demanem alguns consells per millorar dins del món del periodisme.
En tinc un de molt gran, que sempre dic que no sol tant als instituts, és a dir, instituts, alumnes de secundària i batxillerat, vaig amb mainada, i el primer que els explico del més important de tot és que tot allò que estan fent a classe, d'aprendre a llegir, a escriure, a fer redaccions, sumar, restar, fer dibuixos, tot això en la vida professional posterior és utilíssim, i avui us pot semblar que fer una redacció, quina merda, ara m'han encarregat una redacció de parlar de per què les papallones volen, però l'endemà, si vols ser periodista, com és el meu cas, si no saps escriure i no saps explicar les coses, ho tens molt malament. Per tant, és importantíssim que les coses que us aprenen, tot té una utilitat. Sense l'aprenentatge de l'escola, no us podríeu presentar en un concurs com passar palabra i omplir aquella rosquilla, no podríeu, perquè moltes de les coses que es demanen allà han sortit de l'escola. Això després es reforça amb les activitats de lectura. Jo una de les coses que m'he recomanat i fermament a tots és llegiu llibres, llegiu revistes, llegiu diaris, això és importantíssim. Si ho feu digitalment, fantàstic. Fixeu-vos però que el món editorial avui és més creatiu que mai i més... Avui s'editen molts més llibres que fa 10 anys enrere. Quan fa 10 anys enrere els grans gurus de tot deien que el llibre imprès desapareixeria. I avui les editorials s'estan forrant.
Ara deixem de banda els consells i ens hem de centrar en una pregunta que diu: ens agradaria saber com feu la feina, ja que no ha de ser fàcil dins el Setmanari de l'Empordà. Com us organitzeu?
Mira, l'Empordà va ser el primer mitjà de comunicació de tota la demarcació de Girona que va tenir pàgina web. I en aquests moments estem parlant ja no d'un setmanari, sinó d'un diari. Si entreu a empordà.info trobareu que hi ha informació diària de tot. Ens organitzem. Abans potser la cosa estava més estandarditzada, és a dir, cadascú era especialista en alguna cosa i avui tots toquem una mica de tot. Segurament la gent d'esports és el que va una mica més per lliure, però això ha estat històrica per tot arreu. Ens organitzem intentant transmetre al lector tot allò que ens sembla que li pot interessar. I ens deixem moltes coses pel camí, perquè avui s'organitzen més activitats que mai. Vosaltres, que sou de Figueres i viviu a Figueres, us adonareu, si mireu l'agenda real del dia a dia de la ciutat, que no hi ha dia que no hi hagi alguna activitat al matí, al migdia o al vespre, sobretot al vespre. I no, ja no arribem, Ja us ho dic clarament. Molta gent ens diu: ostres, és que he fet una presentació del que sigui i no ha vingut. Doncs clar, és que si venim a tot el que feu necessitaríem ser un exèrcit i malauradament som els que som i arribem on arribem. Un exemple, la setmana passada 15 escoles i instituts de la comarca van participar en una activitat convocada per la taula de gent gran de l'Alt Empordà que consistia a portar els avis a l'escola o a l'institut per compartir activitats i vivències amb la mainada. De 15, és evident que no podíem anar a 15. Jo vaig triar anar a Bàscara i he publicat un reportatge explicant que hi ha hagut això, dient que són 15, però la meva experiència va ser només amb una, amb la de Bàscara.
Vale. I ara que ja ho sabem com us organitzeu grupalment, ens agradaria saber com t'organitzes tu individualment la feina.
Uf, sóc un desastre. Esclar, Tinc un problema. Jo soc periodista 24 hores al dia, 365 dies l'any, i jo qualsevol cosa que veig per mi és notícia, no? Per tant, la meva organització és un desastre i vaig... Avui aquest matí, si us explico tot el que he fet abans d'arribar aquí, m'ho he fet venir bé, m'ho havia fet venir bé perquè tenia una trobada amb en Carles Pujol, un altre periodista figuerenc que coneixeu, perquè crec, Josep, que també va passar per aquesta taula, bueno, per aquesta ràdio, i havíem de trobar-nos un moment a un quart de 12, mitja horeta, i dic, ostres, fem una cosa, quedem a la cafeteria d'aquí al costat, del Casino Menestral, perquè així jo ja estaré al costat de l'escola. Avui feien festa i estava tancat o vacances i he hagut d'anar una mica més lluny, per això he arribat 3 minutets tard a la cita que havíem tingut. No, organitzativament sóc un desastre, el que passa que no sé com ho faig, acabo sempre complint. De tant en tant, per això arribo tard, sí.
Sabem de la importància dins del món del periodisme de tenir contactes i una àmplia agenda.
Sí.
Com ho fas per aconseguir els contactes i què ens recomanaries per poder ampliar la nostra agenda?
Primer de tot, sempre que parlis amb algú, ser amable i sempre considerar que aquella persona que t'explica o et diu alguna cosa t'està portant valor i per tant això s'ha de valorar. La segona cosa és que sempre que parlis amb algú, si et dona el seu contacte, guarda'l. I més ara, perquè abans, amb un llistín telefònic, algú ha vist de vosaltres un llistín telefònic? Allà hi havia tothom i els telèfons. Avui en dia no existeix res que t'aporti el telèfon mòbil d'aquella persona. I a les xarxes socials la gent no ha entès que si es posa pseudònims tampoc el trobaràs si no el saps quin és aquest pseudònim. El que és molt important és crear xarxa i saber aprofitar les inèrcies amb gent que potser avui el pots ajudar a fer alguna cosa, però que demà segur, si l'has ajudat, ella t'ajudarà. Això és, sembla una dita, no? Però és veritat. Si tu ajudes, pots esperar que demà t'ajudin. Per tant, si tu informes de, és probable que el dia que necessitis informació d'aquella persona te la doni.
Hi ha algun error comú que tenen o que fan els nous periodistes i que haurien d'evitar?
Sí, molt. Creure que tot el que no surt a les xarxes socials no existeix. I darrere de les xarxes socials hi ha vida, hi ha molta vida. I qüestionar les coses.
Quines són, segons la teva opinió, les qualitats més importants que ha de tenir un bon periodista?
Mira, això en llenguatge empordanès planer és ser xafarder. Si no ets xafarder, si no vols saber les coses, per què passen, si no sents en una conversa que algú està dient alguna cosa que et crida l'atenció i no demanes què has dit o què dius, o l'agafes després i dius, escolta, això que m'has dit, això és fonamental. Si no escoltes, si estàs en una conversa o estàs fent qualsevol cosa i no escoltes, a la llarga no sumes, i sumes quan ets xafarder. L'expressió és molt forta, però és molt empordanès. Tots enteneu què vull dir ser xafarder,
sí,
no?
Sí. Sí.
Segur que teniu algun avi, algun àvia, sobretot, que sempre us demana què feu, nen, com va això, nena? Doncs això és exactament. Això és coneixement, això és coneixement.
Finalment, ens agradaria tenir un consell teu per a destacar en el periodisme.
Per destacar. Hi ha una cosa molt important. Si agafeu un llistat dels grans periodistes del segle XX i XXI que estan destacant al nostre país, n'hi ha molts empordanesos, molts. Hi ha una cosa bàsica, no voler començar pel final. Des de la premsa local, comarcal, hi ha gent que ha pujat moltíssim, i no diré cap nom, però el llistat és immens. Però s'ha començat des d'aquí. No vulgueu mai arribar a un mitjà de comunicació per la porta gran.
Ara, per acabar, et proposem un test ràpid de preguntes.
Uf, això em fa por, eh?
Et donarem dues opcions i només hauràs de triar entre A o B.
Val.
Preparat?
Sí.
Comencem.
Un programa de ràdio o de televisió?
A mi, jo era un fan del Talassa. No, vosaltres no l'heu vist, però el Talassa d'en Pere Secorum era un programa fantàstic. Jo sóc home de mar. Talassa, sens dubte, encara que ara no el facin.
Platja o muntanya?
Platja.
Bàsquet o futbol?
Mira, jo vaig jugar tota la meva vida a vòlei i per tant trio tot a voleibol. Me'n vaig de mare.
Beatles o Rolling Stones?
Beatles, sens dubte.
A la feina o a la vida tens algun lema o eslògan?
Procura no quedar mai malament ningú.
Què és el primer que fas quan arriba a la redacció?
Una cosa que m'emprenya molt. Haver de posar tots els codis per obrir l'ordinador, perquè és clar, cadascú té el seu codi d'accés i tot això de tots els programes. M'emprenya, però ho entenc perfectament, però bueno, és una feina feixuga.
Tens alguna mania abans d'escriure?
No.
Quin gènere t'agrada més escriure?
Reportatges, cròniques. M'agrada ser lliure. Per exemple, m'agrada molt fer entrevistes, però després transcriure-les i publicar és complicat.
i per llegir-les?
M'agraden llegir les entrevistes, algunes són genials.
Periodisme local o internacional?
Sempre local, internacional no... Bé, és molt complicat, l'internacional, molt.
Bueno, i per acabar aquest apartat, una pregunta que fem des de la primera entrevista a tots els convidats. Nesquik o Colacao?
Colacao, i defenso absolutament el logo de Colacao, encara que ara se'l tracti de racista, però és fruit d'una època, i bé, Colacao és el Colacao de la mateixa manera que, bueno, que altres productes tenen altres imatges. Bromes a part, Colacao.
Vale, doncs gràcies, Santi.
I arribem al final de la nostra entrevista. Ha estat un plaer poder conversar amb algú que contribueix cada dia a acostar-nos una mica més a la realitat de la nostra comunitat.
Abans de convidar-nos, voldríem demanar-te quina cançó t'agradaria escoltar. Una cançó especial per a tu, que t'inspiri o que t'acompanyi en el teu dia a dia. Quina seria la cançó amb la qual t'agradaria posar punt final a aquesta conversa?
Mira, Maramar de Lluís Llach.
I amb això tanquem l'entrevista d'avui. Ha estat un veritable plaer conèixer de prop les teves experiències i compartir una bona estona. Ens acomiadem, doncs, amb la cançó que ens has dit. Fins a la propera i moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a tots vosaltres i visca les Escolàpies.
Merci.
Per la recança, un por per la ferida i per l'amor la cala. Mare, mare, doneu-nos vent. I si pot ser ni un regal, ni massa calma, que el temps descuri passa com una estranya dansa de pas sense petjar.